Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
La pregària del vespre ens ajuda a donar gràcies pel dia que hem viscut. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi. De manera excepcional, aquesta setmana, a totes les parròquies de Catalunya trobaràs l'edició especial número 2000 de Catalunya Cristiana. És per tothom. Aconsegueix el teu exemplar. No te'l perdis.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya. El programa per fer fora l'avorriment.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Josep Maria Font. L'autor ve a presentar-nos l'Espanya de les ciudades, el estado frente a la sociedad urbana. Josep Maria Font avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui hem portat un personatge de primeríssima fila. Tenim el Josep Maria Martí Font, que ens ha escrit un assaig, bueno, un assaig, jo crec que és una obra mestra, sobre l'Espanya de les ciutats. És un home que ho ha recorregut tot, coneix molt bé del que està parlant, i com cada setmana procedirem a fer-li les nostres preguntes de rigor. Avui ens posarem pesats perquè n'ha sortit moltes de preguntes del seu llibre. Doncs pues vinga, comencem. Et puc tractar de tu, oi?
Naturalment.
Vinga, doncs vinga, comencem. Les ciutats poden ser invisibles?
No.
Caín i Abel se'n fa difícil, aquests dos, fent una ciutat.
De fet, penso que Caín és la ciutat i Abel és el camp.
Leviatán, objecte del desig de les classes adinerades. Què ens vols dir amb això?
El Leviatán és el poder, bàsicament, el poder de l'Estat.
Què són les zones buides dintre de l'espai connectat?
Són espais per respirar.
I què són? També ens parles de les guerres de les cultures. Més aviat les guerres culturals. No sabia que amb això es pogués fer una guerra, tu, amb la cultura. Si totes fossin així, seria fantàstic.
Això ja ho va teoritzar el Gramsci, no? La guerra, l'hegemonia sempre és cultural, mai és política.
Estructures que no fem res des de, que no fan res des de fa temps. Sempre hi havia cregut que això era una qüestió de vots, lo de les infraestructures. Tu què n'has de dir d'això?
Això és una qüestió de les necessitats de les societats.
No, això estic totalment d'acord, però va segons polítiques, no?
Més aviat. Sí, lamentablement.
Lamentablement, ara ho hem dit. I escolta, aquí jo dubto que els barris s'hi cuini coherència. Tu hi veus coherència en els barris?
Sí, cada vegada més.
I per què?
Penso que s'està recuperant l'esperit de barri. El barri torna a ser el poble, d'alguna manera. És l'espai de convivència dintre de les grans ciutats, que no són ciutats com les enteníem fa en el segle XX, sinó que són grans taques urbanes on els barris esdevenen l'espai de socialització.
I ara hi ha una cosa que també voldria que me l'expliquessis. Parles de la politització de la quotidianitat.
Això és interessant en tant que té que veure amb l'empoderament del ciutadà. És a dir, que fa la política sobre les coses que li interessen del seu abast, del seu voltant. Perquè la política és tot.
Els estats-nació estan fallant els ciutadans?
Sí, òbviament.
Per què?
Estan fallant els ciutadans perquè són uns instruments obsolets que, malauradament, tenen llarga vida, perquè el poder no es regala, s'ha de perdre, s'ha de reconquerir, no? Els estats-nacions tenen només sentit amb algunes coses, per exemple, amb la redistribució de la renda, perquè són molt efectius a l'hora de recaptar a nivell fiscal, per exemple, que seria una cosa que se'ls hauria de reconèixer, però no ho són a l'hora de gestionar el territori ni la societat.
Ciutats grans, contenidors de problemes globals, caramba.
Clar, naturalment. Si només pensem quantes llengües es parlen a Barcelona, ho entendrem de seguida.
Treure el bus del monarca solament destila venjança. No se sap de què. Si almenys digués que em vull venjar de tal cosa, però treure el busto del monarca, veig que tu hi fas un punt i a part, per dir-ho d'alguna manera. A mi em sembla el mateix que tu. Tu què n'has de dir?
Era un gest de... hem arribat aquí.
De venjança o de...
De reafirmació.
O de reafirmació. Maragall estava al servei de Barcelona, no de la ciutat al servei d'ell, no?
I tant. És l'inventor de tot això.
A on acaben les meves competències, comencen les meves inconveniències. Això és lapidari, hauríem de posar-ho en un carrer, no?
No són inconveniències, són incumbències.
Incumbències.
Que no sé ara com ho traduiria.
No, incumbències, no? Sí. Tens raó, sóc jo que he llegit malament.
Exacte, això és el que va passar quan va arribar la crisi, que les ciutats, els ajuntaments, les autoritats municipals tenien que resoldre problemes que no els hi pertocaven oficialment, però que eren les seves incumbències perquè eren a la primera línia de foc contra el desastre, no?
Andalusia, la delegació del govern, és la que té major número de funcionaris?
Sí.
Que es parla de quants?
No sé la xifra, però és la que més té. Perquè és una manera de crear empleu, bàsicament.
Ja. És una ciutat, pot ser mitològica?
I tant.
Ens hem de referir a Atenes, no? O a Roma.
O a Troia, o a Roma, o a Estambul, o moltíssimes.
L'AP9 és una de les autopistes més cares d'Espanya i s'han fixat amb l'AP7 de Barcelona... Però no s'han fixat amb l'AP7 de Barcelona-Tarragona, que encara és més cara, no?
No, crec que no, però estan... Si fa o no fa.
Bueno, per una hi passen i per l'altra no hi passen.
Exacte.
Vivendes unifamiliars a Galícia sense permís d'edificació. Escolta, tu, això és molt greu.
Bueno, això té que veure amb la pròpia idiosincràsia gallega, no? Això es va anar fent al llarg dels anys, de la mateixa manera que aquí molta gent havia construït vivendes que després es legalitzaven sobre la marxa quan arribava la carretera o s'urbanitzava o arribaven els serveis. Galícia és rural i Vigo, que en aquest cas és aquest cas concretament, té aquesta meravellosa personalitat amb la qual és una ciutat dintre d'una ria, que és com un fiord, no?
Sí.
Amb la qual lo rural i l'urbà, en termes urbanístics, encaixen perfectament.
Costa entendre que a Espanya hi hagi zones que no estiguin electrificades. Jo em pensava que estava tot electrificat al territori Europa nacional, diguem.
No, perquè al costat del meu llibre, que es diu L'Espanya de les Ciutats, hi ha un altre que es diu L'Espanya Vacía, que explica realment com s'està buidant Espanya i on no arriba res.
Bueno, si no hi viu ningú, és normal que les companyies...
O viuen quatre avis...
Ja, i estan sense llum.
I estan amb un generador, potser...
Ostres, en quins nivells hem arribat. Ja no, oi que ja no hi ha roaming? Perquè tu parles del roaming, ara ja no n'hi ha de roaming.
No, ara ja no n'hi ha.
La guerra entre polítics fastidia el ciutadà, no?
Naturalment. Els polítics ens porten a llocs on mai havíem pensat anar i ho fan només per raons de la seva pròpia carrera, del seu partit, de la seva pròpia institució. No estan al servei del poble, per més que cantin aquesta cançó. Estan al servei del partit.
Ja, bueno, això sí, que la disciplina és de partit, ja ho sabem
tots.
No
tant la disciplina. El partit és l'important és que el partit sobrevisqui. I això té molt de veure, essencialment en el nostre cas, en el cas espanyol i en el cas català també, perquè és el mateix, amb el sistema electoral, no? Nosaltres votem llistes de partits. Nosaltres no votem a polítics. Per tant, qui posa aquests polítics en les llistes? El partit. A qui es deuen aquests polítics? Al partit.
Al partit, clar, perquè si et portes malament no aniràs.
No té cap altra explicació, no? Vull dir, això, en altres llocs hi ha molts elements i no és res nou, no és cap invent especial fer responsables els polítics de cara als ciutadans. El sistema alemany, per exemple, combina les dues coses. Hi ha polítics, una part del Bundestag és escollit directament, i una altra part és escollit amb llistes, el qual combina amb que sigui estable per un costat i, en canvi, tu puguis anar a protestar a l'oficina del polític del teu barri, que té un nom allà, i et posis a la porta i diguis, escolta, i allò que va prometre, què?
Igual que els anglesos, no? Sí.
Exactament, no? Sí. Però aquí no. Aquí el polític són els paracaidistes, no?, que els posen en una llista i ni tan sols viuen aquí.
Ja, yeah. Saragossa no té cap caràcter, però jo vaig llegir, això ja és escollita meva, que Saragossa al segle IV, al segle V, deien que era la Florència espanyola.
No, i més encara, al segle XVI, Saragossa era una ciutat esplèndida. I és veritat que se la coneixia com la Florència espanyola. És a partir del segle XVIII que comença a perdre personalitat, i sobretot al segle XIX i al segle XX, fins i tot enderroquen els monuments meravellosos perquè hi ha una torre que s'inclina una mica i diuen, això es caurà fora. I a poc a poc es va desnaturalitzant, no?
Bueno, per mi és la ciutat més lletja que hi ha ara, però... però jo...
Lletja no sé si seria la idea, lletja, perquè de fet, com a objecte urbà, sí. Jo que l'havia vist... L'he anat veient en aquest viatge que he fet per escriure el llibre. Es nota molt la recuperació del riu, per exemple.
Sí,
que és una
això
cosa extraordinària,
ser.
No? Sí. Sembla com si sempre hagués estat allà, quan és mentida. La gent de Saragossa mai anava al riu, perquè si anaven se'ls emportava al riu, perquè no hi havia ni tan sols un camí o un passeig, no? I ara... Hi ha xiringuitos, restaurants, hi ha arbres, hi ha unes grans aceres, és fantàstic.
Com aquí, allò del Besòs.
Exacte. No? Sí.
Jo tota la vida havia sentit a dir que tota la població d'Aragó estava a Saragossa, no?
Tota no, però em sembla que és el 60% o el 70%, sí.
Jo no recordo cap aragonès a la Moncloa, no? Tret del Joaquim Costa, però el Joaquim Costa ets el gran...
No, ser sí, al Belloc.
Bueno... Com a ministre.
Ah, no, clar. Com a ministre, sí.
Com a ministre.
Com a president, no.
Com a president, oi que no hi ha hagut cap d'aragonès.
Però hi ha hagut molts funcionaris aragonesos. Hi ha una tradició dels funcionaris aragonesos.
Per exemple, una de les coses que dius en el llibre, també, diu... A Saragossa sempre comptant més l'alcalde de la ciutat que el president de la comunitat. Que això també, vamos, si ens senten a l'Aragó, ho ens telefonaran, no?
Això és molt interessant perquè no tan sols passa a Aragó. Vull dir, hi ha llocs on la comunitat... A veure, qui mana més la comunitat? Quin personatge té més rellevància, l'alcalde de Madrid o la presidenta de la comunitat?
Jo diria que l'alcalde de Madrid, almenys se'l veu més.
Sigui quin sigui el partit del que pertany.
Sí, però això és lo de menys.
Això és lo de menys. És una cosa molt evident. Això va a favor de la meva tesi, no? Lo important són les ciutats.
El Real Saragossa ja no tornarà mai més a primera. Això es veu que està condenat, no?
De fet, sembla ser que... Això, aquest és un termòmetre que jo he utilitzat al meu llibre per introduir aquest element que penso que és molt important, que és quan una ciutat... Quants equips té una ciutat a primera divisió i com estan aquests equips, no? I quin poder tenen? I això és, en el cas de Saragossa, que el Saragossa havia sigut un equip important, tan important com el València, o havia guanyat la copes d'aquestes i tal, ara, bueno, està allà a segona, ni puja, ni baixa, perd... Això vol dir que no hi ha un poder civil prou potent per vestir-lo.
No?
Hi havia els Solans, hi havia Picolín, que era la gran fàbrica, sí. Hi havia empreses que tenien aquesta força, i ara no.
I ara no. Màlaga és una ciutat que va amunt, i els sevillanos això no ho entenen gaire, no? Ho porten molt malament, no?
Ho porten molt malament, sí. Sí, perquè és justament el contrari de Sevilla. Si Sevilla és la capital del califat, per entendre'ns...
Sí, la capital administrativa.
Amb tot el pes que ha tingut el funcionariat, la junta, tot això, Màlaga és una ciutat fenícia, perquè originalment és una ciutat fundada pels fenicis. Això és molt interessant perquè nosaltres, els catalans, ens ofenem quan ens diuen «sou uns fenicis». Però els malaguenys ho troben un honor.
Un orgull. Per tant, hem de dir que el cosmopolisme de Màlaga ve de molt lluny.
Ve
no?
de molt lluny, i tant, de molt lluny.
Ara, això aviam si m'ho saps contestar tu, perquè no em trec mai l'entrellat. Per què es diu la milla d'or i no el quilòmetre d'or, tu? Perquè milles als Estats Units encara.
Això és un anglicisme.
Un anglicisme, en la meva opinió, tonto.
Sí. Per epaté le turista.
La Segaleta té que ser una part de luxe discreta, no?
Una?
És un luxe discret, la Segaleta, no?
Sí.
Oi? Aviam. A Màlaga la misèria està present a molts llocs, almenys jo ho he vist.
A Màlaga hi ha barris que són guetos.
Que són guetos.
Sí. La Palma, la Palmilla... De fet, jo vaig anar allà, vaig agafar un taxi i tot un matí que em passegés i jo ja li anava dient aquí, allà, dic, va, i anem ara a la Palma, i la Palma em va dir, ui, no sé, dic, bueno, diu, però no parem, no parem, dic, vale.
Estaria bo que li fotessin les rodes. Vale.
Sí, realment és un barri que es veu de seguida, no? I està al mateix centre, no és un barri que sigui perifèric.
Els projectes de Màlaga amb xinos i catarís no és el mateix que el Barcelona World, que no els hi arribarà mai, o ja els hi ha arribat amb ells?
Els hi ha arribat perquè el catarí va comprar el Màlaga Club de Futbol, i el fa anar d'aquí per allà, d'allà per aquí, el puja, el baixa, amenaça amb coses, però Màlaga té molt més que tot això. No, amb unes soles mans mai quedarà, perquè realment el més interessant de Màlaga és el seu cosmopolitisme, no? A Màlaga hi ha 400... A Màlaga, aquesta Màlaga que jo descric, que és de Màlaga fins a Estepona, no?, que són 100 quilòmetres
sí,
de
costa,
conec. No? Doncs hi ha uns 400.000 estrangers censats. Qual vol dir que n'hi ha molt més, no? I l'anècdota que sempre explico sobre Màlaga és la que... Em deia un concejal, em sembla que de Fuengirola, em deia, bueno, aquí tenim gent que, per exemple, un advocat de Düsseldorf, que el dijous per la nit tanca el despatx, se'n va a l'aeroport, agafa un vol i a l'hora de sopar està prenent-se una cerveseta aquí al seu apartament, tranquil·lament, amb la nevera plena, perquè té una dona que ve els dilluns i li
arregla. Sí.
I el dilluns al dematí torna a l'aeroport i torna a obrir el seu despatx a Düsseldorf. La pregunta és, on te viu aquest senyor? I jo li vaig dir, home, doncs gairebé 50% diu, no, viu a Düsseldorf perquè és allà on te paga els impostos. I aquest és el problema, no?
Bueno, això ho he vist a Palma. I després a Andalusia sí que recordo que també tenien un diari en anglès.
Bueno, sí, i tant, n'hi ha, per suposat, però és que, a més, a Màlaga hi ha coses sorprenents. Per exemple, hi ha escoles sueques, finlandeses, daneses... A part de les angleses i franceses, que ja són
de tota la vida tradicionals.
Els treballadors de les plataformes petrolíferes del Mar del Nord de Noruecs, sí. que treballen 15 dies i descansen 15 dies,
sí.
Doncs quan tenen els 15 dies de descans no tornen a Oslo, se'n van a Màlaga.
Carai.
Clar, perquè finalment, aquests, eh? Finalment la diferència no és tan important, és una hora més de vol o sí. Què importa, no? Aleshores, fins al punt que en un moment donat el govern noruec se'n va adonar que hi havia una sèrie de famílies noruegues vivint a la Costa del Sol, no? I els hi va posar una escola noruega pública, no privada.
Ja, ja, o sigui...
Depenent del govern que existeix,
govern
perquè vagin els nanos noruecs.
Molt bé, no? La classe política sempre vol la seva joguina. Això també ens ho expliques, tu. Què ens vols dir amb això?
Perquè la classe política, no oblidem, el poder sempre té una... Sempre es vesteix quan és un rei, es vesteix amb una corona, amb una capa d'arminy, doncs necessita tenir objectes que demostrin el poder. És la representació del poder, no? Les joguines, en aquest cas, són, doncs, un port, poden ser qualsevol cosa, però han de ser una cosa que mostri que tenen el poder.
La famosa estació de l'AVE, que després no passa naves, però
exactament.
Bueno. Aznar es vanagloriava d'haver trencat la relació Barcelona-València. Jo amb això hi estic bastant d'acord. Què n'has de dir, tu?
Doncs que ho va aconseguir.
Em va sortir, no?
I que ara tot just ara, d'ençà que va haver el canvi polític a València, s'està refent. Però hi ha una cosa molt curiosa amb la relació entre Barcelona i València. Aquí a Barcelona ens... passem el dia queixant-se de que el corredor mediterrani... I si vas a València et diuen, però si el corredor mediterrani ja us ve vosaltres, bé que no existeixi. Som nosaltres els que ens quedem despenjats, perquè des de Barcelona ja existeix un...
Sí, ja pots anar
ja
cap
pots
amunt.
Anar cap amunt. Són ells els que pateixen la no existència del corredor mediterrani, no els catalans, no els barcelonins. No? No,
bueno, jo trobo que seria una obra, vamos, fantàstica, si la tinguéssim, també, si la tinguessin
home,
ells.
Si això no tira endavant, sí que realment és que el despropòsit és màxim i la perversió del model. Penso que ara no es pot aturar, això no es pot aturar, perquè sobretot a València hi ha una sensació de que això és a vida o mort, no? I el que passa és que vist des de Madrid, vist des del poder de Madrid, sobretot des del poder, la visió... de la dreta espanyola, del Partit Popular, concretament, perquè no penso tant que Ciutadans tingui aquesta visió centralista, que aquí tindríem que parlar amb una altra. Té una visió més homogeneïtzadora, però a Ciutadans ja li vindria bé al corredor mediterrani.
La primera.
No? Però, en canvi, el PP no. El PP d'Aznar té una idea en la qual qualsevol poder alternatiu al centre és un perill.
Yeah.
Per tant, articular un corredor polític, un corredor social i econòmic mediterrani, que seria potentíssim si Barcelona i València estiguessin a una hora d'AVE, i hi hagués tota aquesta... Barcelona i València són els dos ports més grans d'Espanya, gairebé iguals. Un és més gran amb contenidors i l'altre és més gran amb càrrega de burta, però estan igual. Doncs això, vist des de la mentalitat del govern d'abogats de l'Estat que tenim ara, que veuen el món encara com el veia Felip II, doncs és un perill.
La pisonadora Rita Barberà, és molt divertit això, que era per lo grossa que estava?
No, perquè el seu... Aquest és un altre cas molt... Ja hem parlat d'això, no? A València, qui manava? El president de la Generalitat o l'alcaldessa de València?
L'alcaldessa de València.
Maldava ella, era tot. O sigui, allà no es feia res, no es movia una fulla que no decidís Rita Barberà. La Generalitat Valenciana era una cosa de segona categoria.
Jo no he entès mai la poca atenció del Partit Popular Valencià a l'ensenyança en barracons. Escolta, devia ser perquè cobraven aquells diners, perquè ja havien criatures...
Perquè se'ls gastaven en altres coses. És a dir, tota aquesta llista de grans edificis, que eren, a més, màquines de recaptar quartos pel partit, òbviament, i altres raons, també. També el que parlàvem de les joguines, no?
Sí.
Una joguina, ara posarem aquí una altra Calatrava, no? Doncs això es feia tirant de pressupost i d'un D'on es treien aquests quartos? Doncs els que feien falta per escoles, per altres coses, no? Governar és fer els pressupostos. Si tu allà és on te dius, bueno, doncs aquí barracons i en canvi visca això pel Calatrava.
Barcelona és un lloc on sempre passen coses importants, no?
Sí, i continua sent-ho.
I ara per acabar, la Corporació Metropolitana, què és? Gent que... Perquè hi ha molta gent que la vol i hi ha molta gent que no la vol. Jo no la vull, per la informació que jo tinc, també ho
haig de dir-ho. Jo sí que la vull, sí. La Corporació Metropolitana ara ja no es diu Corporació Metropolitana, ara sí, Àrea Metropolitana, però originalment es deia Corporació Metropolitana. A l'any, ara no recordo la data, està al llibre, el senyor Jordi Pujol, quan s'aixecava cada matí, mirava per la finestra i davant veia que estava el senyor Pasqual Maragall, i que era el moment en el que tota la Barcelona... i el famós cinturó vermell, sí, de Barcelona, doncs no deixava veure la Catalunya idíl·lica del senyor Pujol, que estava de l'altre costat, doncs va decidir acabar amb la corporació. Simplement, yeah. Punt. Aquí estem parlant de lo mateix. El poder li molesta qualsevol contrapoder.
Qualsevol contrapoder, clar.
Aleshores, ell va aconseguir que es desfés. No va poder desfer l'element... més funcional, perquè, esclar, no podia desfer el transports, perquè això ja era una cosa que anàvem... Amb la qual va quedar uns restos funcionals, que després ha sigut relativament fàcil, però, clar, Barcelona en si mateixa no és res. Barcelona, yeah. Què és Barcelona dintre de la gran Barcelona que ara ja podíem situar, que pot anar des del Maresme fins a Vilanova?
Ja... Yeah.
Doncs això necessita una autoritat en el sentit d'un organisme que articuli i que tingui un pes polític i que tingui un pressupost i que pugui decidir per on es fa un ramal o quina mena de transports es fan.
Sí.
Això, naturalment, és un poder polític que competeix directament amb la Generalitat, perquè s'ha de dir que... Aquesta gran Barcelona representa, com el cas de Saragossa, un 80% de la població de Catalunya.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre molt interessant sobre l'evolució i la comoditat de les ciutats. És francament bo i el pot llegir tothom i obtindreu una gran cultura urbanística. Llegiu l'Europa de les Ciutats de Josep Maria Martí Font. Moltes gràcies, Josep Maria, per haver-nos fet companyia.
A vosaltres.
Qué bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo. Qué bonito es el color en su cielo tan azul, en invierno y en verano. Qué bonita es Barcelona, la ciudad de mis amores. Qué delicia es contemplar las mujeres pasear por la Rambla de las Flores. Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalana con la fe de Montserrat. Qué bonita es Barcelona, qué grandeza hay en su llano, donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo. Es la flor que se engalana con la fe de Montserrat. Qué bonita es Barcelona, qué grandeza hay en su llano, donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo. Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.